Són les 3.
Catalunya migdia.
En efecte, des de la una estem al Catalunya migdia explicant-vos l'última hora de la brutal gota freda que ha provocat un mínim de 62 morts al País Valencià. Abans, des de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, també en programació especial, seguint tots els efectes d'aquest temporal. Durant la tarda de Catalunya Ràdio també estarà especialment centrada en tots aquests efectes, i el Catalunya nit amb Manel Elias el farem a partir de les 10 en directe des de València. Demà també al matí de Catalunya Ràdio. I és que estem en programació especial de Catalunya Ràdio, com dèiem, des de les 6, seguint tota aquesta actualitat que ens deixa aquesta dana. I no n'hi ha per menys. El País Valencià viu un episodi de pluja comparable a aiguats com el del 1982 o el del 1996, segons el primer balanç ofert per l'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia. La situació també recorda la gran riuada que l'any 1957 va afectar greument el País Valencià. El 14 d'octubre del 1957, la Gran Riuada de València va acumular 125 litres per metre quadrat en aquell mateix dia. Les pluges torrencials van provocar el desbordament del riu Túria i van morir, com a mínim, 81 persones. Avui també pensem en la coneguda com a Pantanada de Tous. Fa 36 anys, una de les inundacions més greus que ha viscut el País Valencià. Va passar l'octubre del 1982, quan es va trencar la presa de Tous. Les pluges torrencials van arribar a més de 1.000 litres per metre quadrat en menys de 24 hores durant aquell episodi. La situació va empitjorar quan una gran riuada va arrasar a la ribera del Xúquer. Van morir 40 persones i aproximadament 300.000 més es van quedar sense casa en els dies posteriors. I a aquesta hora i fins a les 4 continuem molt pendents de la situació al País Valencià. Mantenim la programació especial i ho continuarem fent, com dèiem, durant la tarda, el vespre i la nit. Pendents també de la situació a les Terres de l'Ebre, a tot el litoral català i, en general, de les restes d'aquesta dana que, després de descarregar ahir amb fúria a València, s'ha traslladat ja debilitada cap al nord, cap a Catalunya. En un dimecres normal, avui saludaríem l'Eugeni Alemany i ens faria la seva dèria, però ell també ha patit les conseqüències dels aiguats al País Valencià. Eugeni, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Nosaltres bé, i tu? Perquè llegíem també de Twitter, de l'antic X, que, per exemple, la nit l'has hagut de passar en els platós de la televisió valenciana on enregistraves el programa.
Sí, jo fa 2 hores que he arribat a casa. Nosaltres ahir teníem gravació del concurs, que jo faig així a punt. Està ben gravant. Són uns estudis que estan a Riba-roja, a un polígon industrial, un dels grans polígons industrials que està en la carretera esta famosa de la A3. I és un lloc que sempre que plou, sempre dona pel sac, se fan embussos, retencions, però és veritat que un poc com vosaltres, no? Estem com els valencians molt familiaritzats, no? Sempre a aquesta cosa de que plou, al meu país no sap ploure, no? Ho dic això perquè quan va començar a ir, ningú sospitàvem, la veritat, que anava a ser una cosa tan bèstia com hem anat veient. Nosaltres estàvem gravant, en un moment donat sí que vam suspendre la gravació per la vesprada, perquè teníem goteres, hi havia molta aigua, i ens en vam anar cap a casa, vam eixir gent de l'equip. Jo vaig estar 2 hores sense avançar ni 500 metres a este polígon, i continuava plovent molt, i ja s'estava fent fosc, i vaig tindre així com un presentiment de dir, ostres, tu, per estar així, això igual fins a la 1 del matí, perquè és un polígon amb molt de trànsit, val? Molt de vehicle pesat, de molt de camió, allí n'hi ha algunes empreses distribuïdores, no?, de logística de les més bèsties. I dic, va, m'entorni cap al plató perquè dic que estaré millor. Total, allí sempre tenim aigua, tens lavabos, no?, anem a la cafeteria. I vaig tornar jo i hi havia més gent que havia fet la mateixa pensada de companys. I a mesura que va anar passant la nit, es va anar complicant la cosa fins al punt que hem passat la nit als estudis 40 persones, entre elles part de l'equip, que és gent de MediaPro, i els concursants, que eren de diferents localitats. Allí teníem un embús davant nostre del carrer on tenim nosaltres el polígon. Va començar a baixar aigua. Però bèstia, eh? 2 pams. I ja es van produir talls de llum, talls d'aigua, perquè és una zona que l'aigua arriba amb pressió, amb bomba, i hem passat la nit allí. I els concursants i tot, i gent que s'ha anat rescatant, perquè alguns companys van fer com una mena de batuda, que quan ja no plovia, que estava baixant una miqueta la pressió de l'aigua, van anar a explorar, a veure si què passa, tal qual, i van rescatar una xica. I la van portar allí amb nosaltres al plató.
Clar, perquè els oients es facin una mica la idea, avui has pogut tornar a casa teva caminant des d'aquest plató.
Jo he tornat a peu, perquè aquest matí quan ja allí hem dormit com hem pogut, gent per terra, en cadires, com hem pogut. I afortunadament allí hem estat millor que altres persones perquè tenim allí com una cantina i hem pogut fer-nos cafès, menjar, no hem passat gana, com un nebot meu, per exemple, que està també en un altre polígon i ni ara ja està arribant a casa, però no ha menjat pràcticament en 24 hores. I aquest matí ja ha hagut gent, hem anat a explorar la zona i hem vist que havia allí un canyaret de bona nit cresol. No havia molts camions entravessats. El carrer este en el que havia estat jo retingut dues hores, quina cosa que vaig tindre este pressentiment de va, me'n torne, perquè després havien cotxes cap per avall, voltats. I aquest matí hem explorat el panorama i hem vist que d'allí anàvem a trigar en eixir. Així que n'hi ha gent que ha tornat per la A3, que són com uns 15 quilòmetres, fins a València. Algun company ha anat i ens va dir se pot fer el camí, perquè la policia deixava. I jo, de fet, he tornat a peu per la A3, algun tram a peu i altre fent autostop, perquè ja estaven obrint accessos. Però el panorama per l'autopista... Jo he pujat un vídeo ara a l'Instagram i és molt bèstia. Vull dir, jo era xicotet quan a la Pantana de Tous, sí. I jo tinc el record este d'estar tancats a casa amb les bujies, no? El Petromax, escoltant la ràdio. La ràdio sempre, en aquestes coses, no? Però era xicotet, però sí que sentia la por. Però esta volta sí que he anat per esta autopista a peu i he vist el fang. És una zona que, perquè vos feu una idea, estan molt de polígon industrial, no? La cartera de Madrid, n'hi ha molt de polígon industrial, aleshores estava tot ple de palets, de contenidors, fang, i després hi ha cotxes estavellats uns contra els altres, que dius, mare meua, molt bèstia. Molt bèstia.
El balanç oficial parla de 62 morts i alguns mitjans que comencen a parlar de més de 70, desenes de desapareguts, és a dir, que aquesta xifra, malauradament, és molt probable que creixi en les pròximes hores. I sobre això que dius dels cotxes, clar, hem vist imatges de com l'aigua s'enduia cotxes amb els llums encesos, per tant, és molt probable que amb gent a dins, que estava dins del cotxe, intentava passar la tempesta com pogués a dins del cotxe i s'han vist com el cotxe era arrossegat i no en un... En un barranc o en un torrent, sinó en un carrer normal i corrent.
Nosaltres tenim un company, Adrià, que és el regidor, que ell se'n va anar més prompte quan vam acabar, va marxar, i ell li va donar temps a arribar a la A3. Ell s'ha passat la nit atrapat a la A3, hem estat en converses amb ell, i ell estava molt assustat. Ens deia, tinc por, perquè està pujant l'aigua, està pujant-me pel cotxe. Afortunadament tenia un camió amb la cabina, que és més alta, i crec que s'ha resguardat una part en el camioner i després ja ha baixat l'aigua i s'han pogut refugiar uns quants en una zona més alta. Però n'hi ha gent que ha viscut escenes de pànic. Tenim un company també, càmera, que se n'havia anat i va abandonar el cotxe, se'l va deixar en l'autopista i va tornar a peu com va poder a tenir nosaltres els estudis, perquè això té tres plantes d'altura. És molt fort perquè jo tampoc la cobertura, s'han caigut dos antenes, no teníem tampoc... Jo pujava vídeos, però tampoc podies exactament entrar i llegir en premsa. Val? Fallaven molt les connexions. I a mesura que hem anat passant el matí, jo ja hem anat veient el degoteig, no?, de víctimes. Els vídeos, les imatges... I jo estic encara flipant perquè ha sigut com un crescendo de no ser conscient de fins a quin punt ha sigut això tan bèstia.
I l'última, clar, ara estem molt colpits per la desgràcia, pels danys materials, per les persones mortes, insisteixo, el balanç oficial parla de 62, però hi ha alguns mitjans parlen de 70 i potser encara en seran més, però en els pròxims dies haurem de saber si s'ha fet tot el possible per evitar-ho, si van funcionar o no els avisos. Et va arribar algun avís a través del telèfon, a través d'alguna xarxa social oficial, conforme la situació podia ser tan delicada o no?
Jo, aquesta famosa alerta que sona a l'SMS, jo crec que a mi me sona que és a les 8. I nosaltres a les 8 ja estàvem... Jo havia tornat jo a les 4 i mitja havia acabat, me n'havia anat, i a les 6 i mitja, 7, havia tornat. A passar un poc, a fer així temps fins que la cosa amaine. I quan m'arriba el missatge dient no agafeu el cotxe, no sé què, no sé quantos, tal, queda't a casa, era a les 8 de la vesperada. Però insistís, sí que és de veres que jo havia vist en xarxes la dana, pim-pam, però no tenia una percepció d'una cosa tan greu. No sé si m'explique, vull dir, sí que sabia que... Esta relació que tenim, no?, tant els catalans com els valencians en la pluja i amb estos temporals, no?, la gota freda que dèiem abans, que sí, que saps que quan plou és una merda i tal, però que, bé, són embussos, pluja, tal, tal... Però no jo no he tingut la percepció de que era una cosa que ens haguem hagut de quedar a casa, perquè m'haguera quedat a casa.
Doncs és l'Eugeni Alemany, que cada dimecres ens fa la seva dèria amb un to absolutament diferent al d'avui, òbviament, perquè les circumstàncies obliguen, perquè ell ha estat un dels afectats, sortosament, de manera molt menor, tot i que ha hagut de passar la nit fora de casa i tornar a casa caminant, perquè era impossible moure's des d'aquest doncs polígon on s'estava fent l'enregistrament d'aquest programa de televisió que ell presenta. Eugeni, parlem dimecres que ve, esperem que un altre cop amb un to més agradable.
Hi ha notícies, tant de bo que no es confirmen les pitjors.
Esperem que sigui així. Gràcies i bona tarda.
Una abraçada, gràcies, adéu.
Especial informatiu a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació amb Òscar Fernández.
Des de la 1 en aquest Catalunya Migdia especial, però des de les 6 del matí amb el Matí de Catalunya Ràdio i durant tota la tarda, vespre i nit estarem pendents de tota la situació al País Valencià, parlant amb alguns afectats, parlant amb gent que ens explica la seva experiència, com ha fet l'Eugeni Alemany, i també amb autoritats, com per exemple amb l'alcalde d'Alcúdia, el senyor Andreu Salom. Alcalde, bona tarda.
Sí, bona tarda. Bona tarda.
Com esteu, Alcúdia? Quina és la vostra situació ara mateix?
Bueno, la situació jo la qualificaria de dramàtica. Estava escoltant-vos, estaves parlant amb l'Eugeni, estava escoltant-vos i, clar, sempre els episodis de les danes, així al País Valencià, pues les danes, pues bueno, hi ha episodis que confirmen les previsions, altres que no, però bueno, anem passant, com diu el Raimon, el meu país no sap ploure, o plou, o no plou, o fa el que fa. I teníem previsió de la dana, de fet nosaltres valen suspendre amb tota l'activitat escolar per el dia 29. De matí tinguérem, ja a partir de les 6 del matí, tinguérem pluges intenses, confirmant el que diuen les previsions meteorològiques. És veritat que tenim una previsió d'alerta taronja, que a les 8 del matí aproximadament ja vam veure que s'havia transformat en roja, i roja és, bueno, no, però vale. Una riera, un barranc, que és el barranc que coneguem així a la comarca com el barranc de Benimodo, se va desbordar, van haver problemes perquè l'aigua del barranc va acabar vessant a la Sequer Reial del Xúquer, que passa també per així per l'Alcúdia. Va haver un problema en un conductor de camió que va creuar aquesta riera, aquest barranc, i el camió, el conductor, no sé per què, va creuar, no tingui cap problema, però esta és l'hora que jo no tinc informació, havia desaparegut tot dintre de lo normal, evidentment no de lo normal, a la desaparició del conductor, però dintre de lo normal la pluja que havia afectat la part baixa de l'Alcúdia, sobretot a la zona que està el poliesportiu municipal i la zona, vale, una zona, però clar, això era el migdia, i jo a la tarda, a les 5 i mitja de la tarda, estic a l'Ajuntament, parlen la policia, novetats, però la cosa pareixia que anava tranquil·litzant-se, anava amainant, hi havia alerta roja fins a les 18 hores, era ja a les 5 i mitja, i dic, bueno, això va bé. Claro. Jo me'n vaig a veure el nivell del riu Magre, el riu Magre del seu pas per l'Alcúdia, me'n vaig a veure el nivell del riu Magre, i la sorpresa, bueno, no, més que la sorpresa, l'impacte va ser que no vas arribar a veure el nivell del riu Magre, que com me vaig dirigir a través d'un polígon industrial, que al final està el riu Magre, però on passa el riu Magre, ja venia més de mig metre d'aigua ja per dintre del poble. Més de mig metre que ja estava afectant als habitatges, als negocis, a les empreses, i ja l'aigua ja la teníem dintre de casa, dintre dels negocis, ja no podíem avisar, ni alentar, ni alertar. Un verdader, i ho dic sincerament, com perquè ho estic patint, i ho estan patint els meus veïns i veïnes, un verdader despropòsit. No teníem cap comunicació de que el perill real de desbordament del riu Magre es produïra ahir a l'altura, en aquest cas, del meu poble, de l'Alcúdia.
Sí. En el cas de l'Alcúdia, el balanç, no només de danys materials, que això, òbviament, encara trigarem uns quants dies, però a nivell de víctimes, en teniu constància aquí a l'Alcúdia o no? Perquè ja es dona per bona la xifra de 70 morts, insisteixo, que oficialment eren 62, però cada hora que passa van augmentant, i es dona per bona la xifra de 70. Aquí a l'Alcúdia, a la vostra comarca, la situació la teniu amb el balanç?
Aleshores, el continu... que jo continuem computant, pareix ser que sí, que se confirma la desaparició, no tinc més informació del conductor d'este camió que va creuar i a les 9 del matí d'ahir va desaparèixer. Jo no tinc més informació que ahir tenia de que havia desaparegut i no tenia constància de la seva posició d'on es trobava, però sí, ahir de vesprada es van produir un acte dramàtica d'Alcúdia. Un dels carrers que més avui va patir d'ací a l'Alcúdia, que ara és Sant Vicent en concret, per circumstàncies que no sé encara per què, al introduir-se l'aigua dintre dels habitatges, una de les cases ja té uns quants anys, pues va haver dins un desprendiment, una persona d'uns 50 i pocs anys va morir ahir mateixa com a conseqüència no de que l'aigua l'arrossegara perquè era dintre de la seva pròpia casa, però sí que com a conseqüència de les pluges va haver un desprendiment, hi havia allí com un celler, una cova, i la persona esta va faltar. En tant mala sort que a la planta de dalt vivia sa mare, que estava malalta del cor i que de l'ensurt va tindre un infart i va morir. O sigui que a una mateixa casa va morir ahir de vesprada una mare i una filla. Jo este matí he estat allí visitant la família, encara estava allí la comitiva judicial, i les causes de la mort, però, bueno, aparentment una és per ofegament, aparentment, tot el que hem pogut escoltar als guàrdies civils, i l'altra infart de miocàrdia. Se poden considerar casos de mort directament afectat com a conseqüència de... Pues, la dona que ha mort de l'infart era mort igualment de l'infart d'ací un any o dos anys o tres mesos. Però, claro, ahir se va donar el moment de l'ensurt que va passar, el que li va ocórrer a la filla, i en una mateixa casa varen morir dos persones.
I a nivell de gent que potser no té casa seva habilitada, no pot tornar a dormir, on estan dormint la gent aquí, on poden passar les hores aquí a l'Alcúdia? Té habilitat algun pavelló o alguna cosa semblant?
No hem habilitat... no té... Anem a veure, afortunadament, en els pobles, perquè l'Alcúdia frega, no arriba, frega els 13.000 habitants, és un poble... no hem tingut la necessitat de reubicar o ubicar a ninguna família que hagi quedat, en este cas, pues, bueno, afectada en el seu habitatge per la inundació, perquè és conegut que als pobles les famílies acullen i que la que no se'n va, la família que no se'n va a casa un germà, se'n va a casa un cosí, o a casa els pares o a casa els fills. Aleshores, només tenim una família que estem, una família que estava vivint en una casa que n'hi ha de camp al costat d'una indústria, que l'hem pogut rescatar este matí, una família de pare, mare i dos fills, i que sí que l'hem ubicat en una... Estem buscant la ubicació o en un habitatge municipal o en un hostal d'ací del poble. Sí. Però en principi no n'hi ha necessitat perquè, com dia, ací els pobles, i el costum que tenim d'acollir, d'encida, pues, un familiar, un amic, qualsevol, pues, t'acull i t'hospedes a casa. Però bueno, aquesta és la situació.
Doncs aquesta és la situació a l'Alcúdia, ho parlem amb el seu alcalde, Andreu Salom, i aquesta denúncia de potser va faltar una mica més d'informació, més celeritat, d'haver tingut més informació des de les autoritats.
Sí, així és.
Alcalde, moltes gràcies i molts ànims.
A vosaltres, i moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Per ser ressò dels alcaldes que hem patit realment el drama, un acte tan colpidor que és un verdader drama. Jo no recordo res, jo tinc ja 63 anys, no tinc, soc ja major, i no coneixia res en la meva vida, res. Ha degut ni res igual. Res.
Molts ànims, una abraçada des de Catalunya.
Gràcies.
Gràcies. Passant 4 minuts d'un quart de 4 de la tarda, ara el dubte és saber com és que va passar això i si pot continuar passant en les pròximes hores a València. Saludem Javi Miró. Javi, bona tarda.
Sí, bona tarda.
El Javi Miró és físic i meteoròleg del País Valencià. Els meteoròlegs valencians, Javi, vau fer avisos d'aquest tren de tempestes que us ha arrasat. Quant de temps abans? Quant de temps abans vau preveure que la situació seria molt complicada?
Sí, un incís pertany al Departament de Geografia de la Universitat de València.
Molt bé.
Encara que jo soc professor de Geografia Física, però... investigador en l'àrea de climatologia i canvi climàtic. Uh-huh. Sí, em preguntaves, perdó.
La previsió, en quants dies o en quanta antelació es va saber que hi podia haver aquesta situació tan complicada al País Valencià?
Sí, els dies d'abans es veia clarament. De fet, hi havia models mesoscalars que ja donaven un màxim que fins i tot podia sobrepassar els 400 mil·límetres puntualment. Vull dir, la situació s'ha preveït d'una manera, jo crec que, correcta. Més enllà que després, posteriorment, diguem, l'evolució de la situació s'hagi de gestionar d'una manera o d'altra.
Quan parlem de la previsió, n'hem de fer una diferenciació. Una cosa és la previsió meteorològica, i aquí efectivament ha funcionat. Des de fa dies que els meteoròlegs avisaven que la situació era d'una dana i, a més, perillosa, i que podia arribar a aquests 400 litres per metre quadrat, com efectivament així ha estat. Per tant, les previsions meteorològiques efectivament han funcionat, però després la previsió, potser, de les autoritats és la que potser genera una mica més de dubtes, com hem sentit amb alguns alcaldes que es queixen que fins a les 8 del vespre d'ahir, quan, òbviament, la situació ja era molt complicada, no van rebre avisos per part del govern valencià del que havia de fer a través de Protecció Civil. Per tant, aquesta diferenciació entre la previsió meteorològica i la previsió política, podríem dir, o governamental, que sembla que és el que podia haver estat més diligent. Per vosaltres, el pitjor de la dana ja ha passat o encara hi ha possibilitats que en les pròximes hores es reactivin tempestes en alguna zona del País Valencià?
Sí, la veritat és que ara la dana s'ha retirat una mica, afecta més cap al nord, ha viatjat una mica més cap a Catalunya, el temps que perd va perdent una mica d'efectivitat. Però sí és veritat que la dana com a tal continua instal·lada, que a la part central-sud de la península s'ha anat una mica més cap al sud-oest, però s'espera que els pròxims dies torni a avançar el temps que vagi ja desintegrant-se a poc a poc. Aleshores continuarem en pluges més locals, més moderades. Hi ha un moment de cara, crec que sobretot de cara a dissabte, en què les restes del nucli fred ens passaran per damunt, i per tant d'ahir podrien reactivar-se pluges de certa intensitat, no tanta intensitat com les que hem tingut, però sí cal tenir en compte que en un terreny que està completament mullat, si no inundat, qualsevol cosa que caiga els pròxims dies pot com a mínim mantindre el problema durant uns quants dies. Mm-hmm. És una situació també que bé, en el moment va passar, van coincidir diverses coses, diversos aspectes, bueno, si vols podem també comentar sobre la situació sinòptica concreta i els elements mesoscalars que van determinar que el focus de la precipitació es donara en un lloc sobretot. Però més enllà d'això, tu fixa't que has comentat molt sobre el tema de, en aquest cas, del suport també que des dels estaments públics es pot donar, per exemple, a l'observació meteorològica, a la correcta determinació de què és el que està passant en cada moment concret. De fet, per exemple, puc dir que al País Valencià la xarxa d'Avamet, de l'Associació Valenciana de Meteorologia, que és una associació, cal recordar, portada per gent del carrer, gent que s'ha juntat i ha fet la seva xarxa i bàsicament és la principal, a banda de la d'ANET, que evidentment també és important, però avui per avui és la principal xarxa de seguiment al País Valencià. I en un moment determinat, en el moment estava caent el màxim de precipitació, tota la zona del màxim de precipitació, que es va quedar sense llum, sense internet, es va quedar a fosques. Ens van quedar a fosques durant una estona prou prolongada. Això significa que aquestes associacions necessiten més suport públic, necessiten algo més darrere, i fins i tot estaria per dir-te que quasi podrien ser l'embrió, podria ser l'embrió d'un servei meteorològic propi valencià de més nivell. Tot això sí, dient que conforme ha donat les alertes, el centre zonal d'EMED i tal ha sigut, vull dir, impecable. Ells han fet la seva feina, suposa que estarien en un moment determinat baix una pressió monumental a l'hora de ficar una alerta roja quan encara no s'han produït la major part, diguem, de la situació, però jo crec que van fer el correcte, i ahir també EMED ha estat molt bé. I bé, tot és ja, com dic, qüestió de gestió posterior, i sobretot la qüestió important que crec que heu comentat ja abans fa una estona, fa un parell d'hores, sobre la qüestió de l'ordenació del territori, que és importantíssima, perquè si ja no només el risc, sinó també la vulnerabilitat davant del risc va augmentant, perquè van ocupant-se terrenys, van impermeabilitzant-se també superfícies, que fan que l'espasmodicitat de la precipitació a nivell hidrològic siga més forta, es concentren més els cabdals, i tot això és un problema, clar.
Doncs és la visió del Javi Miró, expert i professor a més de la Universitat de València. Javi, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
5 minuts i seran 2 quarts. Fem un repàs per saber quina és la situació ara mateix al País Valencià. Ja són 70 els morts pel pas de l'Adan al País Valencià, segons l'últim balanç provisional del Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana. Les pluges torrencials també han deixat una víctima mortal i 7 desapareguts a Castella-La Manxa. Davant l'abast de la tragèdia, el govern espanyol acaba de decretar 3 dies de dol oficial. Mentrestant, l'operatiu d'emergències està ara mateix al màxim nivell enmig d'una situació que està molt lluny de ser normalitzada. Hi ha greus problemes de comunicacions telefòniques, d'internet, problemes en una 60ena de carreteres, les connexions amb tren amb Madrid i Barcelona des de València estan tallades. Anem a València per saber l'última hora. Enviat especial Miquel Jarque. Bona tarda.
Bona tarda. L'Horta de València, realment aquí, ho vèiem quan venien cap a València, ha quedat totalment arrasada per la força de l'aigua. És un fangar i a falta de tenir un balanç definitiu, actualitzat dels morts, doncs s'han d'afegir les desenes de desapareguts que no han pogut contactar amb els seus familiars. És clar que és la pitjor catàstrofe humanitària del segle a València i clarament els equips d'emergència estan desbordats, és precisament per la dificultat en bona part de les comunicacions, que en aquest moment aquí no té un mapa clar de quin és l'abast de la catàstrofe. I així ho manifestava José Miguel Basset, cap dels bombers, ara fa una estona.
Preocupa és de acabar de confeccionar el mapa del alcance real de todo lo que está ocurriendo, que estamos en breve, estaremos a punto, porque tenemos informaciones parciales recogidas de los efectivos que disponemos en tierra y estamos en disposición en breve de tener imagen de todo el escenario y entonces poder acotar aún más y empezar a sectorizar y a trabajar puntualmente en los puntos donde más se nos necesita.
S'han desbordat rius importants, també afluents, el Xúquer, el Túria. Es demana molta prudència i evitar agafar el cotxe. De fet, tot i que ja no plou, les autoritats fan una crida a no sortir de casa. Pilar Bernabé és la delegada del govern espanyol al País Valencià.
Dejar que se pueda trabajar en las carreteras para poder despejarlas y para poder generar vías de salida para los vehículos de emergencia que tienen que ir a trabajar en la emergencia y a atender las emergencias.
Com ahir, s'han suspès totes les activitats escolars i els serveis sanitaris de moltes poblacions perquè s'han quedat, com deia, sense llum, sense telèfon, sense internet. I Iberdrola informa que encara hi ha més de 150.000 clients sense subministrament. Una falta de cobertura que afecta també els ciutadans que es volen posar en contacte amb el 112 i el telèfon de desapareguts. És així, ho explicava el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
Són més de 30.000 llamades, les atendides des del 112, però solamente con la mitad de las líneas por la falta de capacidad de potencia que las líneas telefónicas, que han sido también perjudicadas por este temporal, nos han ofrecido. De tal manera que no se ha caído ninguno de los dos teléfonos, ni el 112, ni el 900-365-112. Es otro bulo que queremos desmentir. No se han caído estas líneas.
És Mazón, també, en aquesta compareixença, que ha destacat que no hi ha necessitat d'evacuar cap municipi per avingudes d'aigua. Ha vingut a desmentir, d'aquesta manera, notícies falses que també s'han difós per les xarxes.
No hay ningún municipio que se haya dado orden ni instrucción de evacuar, como tampoco hay ninguna previsión de desbordamiento ni de generación de nuevas corrientes ni de avenidas de agua, correcto, que puedan estar amenazando a nuevos municipios fuera de las áreas en las que ya se está trabajando. Es otro bulo que conviene trasladar.
Aquí el cel es va aclarint, a Catalunya la dana, però ha entrat pel sud amb pluges intenses a les Terres de l'Ebre. Al migdia, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent amb xàfecs forts, pedra, calamarsa i vents forts, sobretot al Baix Llobregat, al Garraf, l'Alt Penedès i al Vallès Occidental.
I n'estarem pendents aquí en la programació especial de Catalunya Ràdio. Ara des del Miquel Jarque a València ens feia el retrat de quin és el balanç de les autoritats de tot plegat, però sobre el terreny els danys són gravíssims. Molts pobles amb cases destruïdes, cotxes amuntegats, arrossegats per la força de l'aigua, moltes localitats sense llum, ni aigua, ni cobertura telefònica. La Maria Costa amb el José Antonio Muñoz han repassat algunes d'aquestes zones. Ara són a Torrent, on han mort 5 persones. Quina és la situació? Maria, bona tarda.
Bona tarda. Doncs la situació Torrent és força insòlita perquè si mirem al centre del poble és com si pràcticament no hagués passat res, però uns metres al costat, que és tota la zona a tocar del barranc d'Horta i del barranc del Pollo, dos barrancs que conflueixen, l'aigua ha arrasat. El que fa hores era una riera pràcticament seca en un dels ponts que travessa el barranc, perquè ens imaginem la magnitud i l'amplitud de l'aire, de l'aigua que hi va arribar a baixar i encara hi baixa. Hi ha un contenidor d'un tràiler atravessat que va arribar amb la corrent d'altres municipis, un tràiler que ni tan sols era de Torrent. Els veïns veuen amb perplexitat aquesta imatge, estan emocionats i entristits, molt entristits, i tothom ja està fent fotografies que segurament seran històriques.
Pero vivo aquí ya muchos años, desde los 9 años. Entonces esto no lo había visto nunca. Yo he visto este barranco desbordarse dos o tres veces, pero nunca con esta... con esta magnitud que ahora ha pasado.
Y usted me contaba que es la confluencia.
Es la confluencia de dos barrancos, digamos. Uno de mayor afluencia que el otro, pero que se unen en este punto en concreto.
A més, hi ha veïns de Torrent que tot just han arribat a casa aquest matí després que marxessin ahir a les 8 del matí per anar a treballar. Quan en van sortir, els va enganxar la pluja i els barrancs plens a vessar. Explicaven que han passat la nit en vella a dins del cotxe.
A les 6 terminamos de trabajar y cuando salimos del trabajo, pues ya nos sorprendió la riada y nos tuvimos que quedar toda la noche en el coche. Y cuando ha empezado a mejorar por la mañana, hemos ido a la empresa a coger algo de agua y algo de comida y hemos hecho el camino andando hasta Torrente.
El recorregut de la feina a casa, uns 17 quilòmetres a peu, fins que els seus familiars emocionats els han pogut recollir sants i estalvis.
El mateix que ens ha explicat l'Eugeni Alemany, ell ha fet 15 quilòmetres des del plató on estava enregistrant el seu programa de televisió i després de passar-hi la nit aquest matí, doncs veient que no podia treure el cotxe, ha fet a través de les carreteres, juntament amb un grup de persones que havien passat també la nit el camí cap a casa, caminant per tal d'evitar els tralls de l'aigua amb els cotxes. El Baix Ebre i el Montsià, pel que fa a Catalunya, es preparen ara per crescudes del riu o de barrancs i per increments sobtats d'aigua del mar, perquè la situació, que a València sembla que està una mica més controlada, ara es pot complicar al sud de Catalunya. Alguns barrancs d'aquesta zona de l'Ebre està augmentant de cabal l'aigua sense conseqüències destacables. Entre els municipis on ja s'han pres mesures hi ha Alcanar, que és l'epicentre de les últimes danes al litoral català. Tortosa, Jordi Barranca.
Actuacions preventives com les que s'han pres al Canal Montsià, en aquest cas s'han ajornat les classes de la tarda i també s'ha restringit l'accés a les zones inundables, unes mesures preses tenint encara molt present els últims episodis que ha patit el municipi, com recordava l'alcalde Joan Roig.
Nosaltres ja no ens hem tornat a sentir segurs des del 2018. Ni a casa nostra, al nostre poble, quan entrem en aquestes èpoques de l'any, ja sabem que hi ha un perill, hi ha un risc evident, que està totalment contrastat, que és l'evidència del canvi climàtic i que té el seu nucli neuràlgic al canal, les Terres de l'Ebre.
En la majoria de casos, com aquí a Tortosa, s'ha prohibit l'accés al riu i també recomana extremar la precaució a conductors per on aparquen els vehicles i per si han de travessar barrancs. Victòria Almunís, l'alcaldessa de la Sénia, i Núria Ventura d'Ulldecona.
Però sí que estem molt a l'aguai per si a cas va pujant la dana i veiem que de la mateixa manera, doncs això que està, que el riu Sénia ja ha començat a moure i està entrant aigua a l'embassament d'Ulldecona, que pugui passar el mateix en barrancs.
I evidentment una feina de molta pedagogia, demanant sobretot a la gent que no circulen ni per zones inundables, ni prop de barrancs o rius, ni per camins rurals, que són els punts més conflictius. I estem demanant a tothom que sigui conscient que la situació és perillosa.
El fort onatge s'han colit els accessos a la platja del Trabucador i també es nota en punts com la platja de l'Arenal al municipi de l'Ampolla.
I és que aquest fort onatge és un altre dels perills que tenim en les pròximes hores. No només és l'aigua que pugui caure del cel, és a dir, la pluja, no només són les crescudes dels barrancs o dels torrents, sinó també la situació de mala mar que tenim al litoral. I això amoïna a les comarques que estan a la costa. Per exemple, a la Costa Daurada estan pendents dels efectes del temporal, onades que poden superar allà els 2 metres, hi ha plans municipals d'emergència activats, en alguns punts l'aigua ja arriba a tocar del passeig marítim, és el cas d'Altafulla, al Tarragonès, on hi tenim el Manel Sastre.
Tota la costa pendent d'aquest temporal de llevant i dels efectes que pot tenir. Aquí a Altafulla el mar ja arriba a tocar del passeig. Veiem onades de gairebé 2 metres que poden créixer les pròximes hores. Ha funcionat força bé aquí les dunes per renaturalitzar una part, la més delicada, la que toca el parc de Vora Mar, que ha mantingut a ratlla de moment l'aigua. L'Alba Muntades, l'alcaldessa d'Altafulla, ens explicava que el reforç de l'escullera al passeig també ha funcionat força bé. Impacta en les onades, però de moment no ha afectat el passeig.
La zona més exposada de botigues de mar doncs també està aguantant bé. Recordem que es va fer el reforç de l'escullera, el manteniment i reforç. Creiem que les últimes actuacions ens han permès protegir la platja davant d'aquests temporals d'onades de metre i mig, dos metres, i esperem que això que continuïn resistint.
Mentrestant, molts curiosos fent fotografies i vídeos de la força del mar i els propietaris dels bars i restaurants amb un ull als fogons i l'altre al mar.
Tampoc esperem que sigui tan greu com a València, però sí, l'escullera ens protegeix bastant, aquesta escullera que està tocant el passeig, i bueno...
Platges com la Llarga de Tarragona o la de Roda de Barà també caldrà tenir-les presents, que l'ha de seguir de molt a prop aquest temporal, perquè són les que més pateixen en aquestes situacions. L'Ajuntament de Tarragona ha activat el pla d'actuació municipal per fort onatge i demana a la gent que no s'acosti al litoral. El port ha tancat també el passeig de l'Escullera.
I també a la ciutat de Barcelona, la pluja intensa ha provocat problemes en algunes estacions de metro. S'han tancat passadissos, vestíbuls a les estacions de Maragall, Llucmajor o Vall d'Hebron. Són, sobretot, afectacions, per tant, a les línies 4 i 5, que ara ja estan resoltes, però continua una afectació a la línia 3, concretament a l'estació de Liceu. Allà hi tenim el Marc Güell. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs una estació que està des de fa més de dues hores ja està completament tancada. Aquí, en aquesta estació, no paren els trens, els combois de la línia 3, la línia verda. No para cap comboi ni en sentit zona universitària ni en sentit Trinitat Nova. El problema són filtracions d'aigua que hi ha hagut en aquesta estació arran del temporal. No sabem l'abast d'aquesta afectació i tampoc tenim la previsió de quan es podrà restablir la normalitat en aquesta estació. Hi ha personal de TMB que informa als usuaris que no poden accedir a aquesta estació de Liceu, que les més properes són les de Drassanes i Plaça Catalunya. Els turistes avui, de fet, aquí, són els que van més perduts i els que no entenen gens aquesta situació. Per tant, l'estació del Liceu de la línia 3 completament tancada.
Doncs aquesta és la situació al transport públic, per tant, això pot provocar algun problema de mobilitat, però qui té especialment problemes de mobilitat és la gent que va en cotxe a través de les carreteres, perquè quina situació tenim aquí viari. Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs mira, comencem destacant que s'han pogut eixugar els bassals d'aigua que hi havia a la ronda litoral i que estaven provocant força complicacions entre Sant Adrià i la Barceloneta, sobretot direcció Llobregat. De tota manera, encara queden fortes retencions en totes dues direccions en aquesta zona, des de Sant Adrià fins la Barceloneta, en totes dues direccions. També hi ha cua des de passeig de la zona franca i fins a Montjuïc en direcció al Nus de la Trinitat. La ronda de dalt, amb cua també llarga des de l'Hospitalet i fins a Vallcarca en direcció al Nus de la Trinitat. En sentit Llobregat hi ha un vehicle avariat a l'altura de Roquetes que provoca retencions des del Nus de la Trinitat i que també afecta la B20, la Pota Nord, amb retencions des de Santa Coloma. Pel que fa a altres incidències, també hi ha un turisme avariat al carril esquerre a l'autovia A2 Esparreguera en direcció Barcelona, on també està plovent amb força. Hi ha retencions en aquesta zona. Un accident a la C25, l'eix transversal a Sant Fruitós de Bages, direcció Lleida, provoca retencions des de Sallent. A l'autopista AP7, un camió avariat al voral a Cerdanyola en sentit sud, provoca uns 2 quilòmetres de cua. També hi ha un altre vehicle avariat a Martorell, en sentit també Tarragona, provoca complicacions des de Castellbisbal. Ara també informen des de trànsit a la mateixa autopista AP7 d'un nou accident a l'altura d'Aiguaviva, a les comarques de Girona, en sentit nord, provoca retencions des de Riudellots de la Selva. I tornant a l'àrea de Barcelona, doncs també hi ha cues a la C58 des de Montcada fins al Nus de la Trinitat, en l'autopista C16 des de Terrassa Centre fins a Terrassa Oest a causa d'obres, o la B23 entre Molins de Rei i el Papiol en sentit a nord.
Doncs aquesta és la situació molt complicada, com sempre que hi ha pluges. En Mariluz García, ho hem repassat. Falten 6 minuts per arribar a 3 quarts. Fem una pausa per la publicitat i de seguida continuem en aquesta programació especial. Volem sentir els afectats al País Valencià i també algun alcalde perquè ens expliqui quina és la situació que tenen després d'aquests aiguats.
Imagina't que viatges en el temps fins d'aquí a 10 anys. Tot seria diferent, excepte...
Excepte el teu Mazda CX-5 o CX-60, ara amb 10 anys de protecció. A més, 3 anys de manteniment i 3 anys d'assegurança de regal. Promoció vàlida finançant amb FlexOpció a través de Santander Consumer. Veure condicions de Mazda.es.
Xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
La vigília de Tots Sants, el dia de Halloween, el Palau de la Música Catalana projecta El gabinet del doctor Caligari, de Robert Vina.
Vampirs psíquics, mesmerisme, escenaris irreals, Mad Doctors. Tot musicat amb improvisacions en directe de la mà de l'organista Juan de la Rubia.
Dijous 31 d'octubre gaudeix d'un dels films fundacionals del cinema fantàstic i de terror en un entorn únic i com mai l'havies escoltat. Entrades a palaumusica.cat.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Aquella veu interior que quan veus un lleó que s'ha escapat et diu...
Corre!
Quan veus a venir un cop de pilota al cap et diu...
Guarda't!
És la mateixa veu que fa temps que et diu...
T-Roc, T-Roc, T-Roc...
L'instint no demana opinió. Volkswagen T-Roc des de 24.200 euros subjecte a finançament. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Truc o subscripció al periòdico per informar-te millor i entendre-hi més del món, la política i la societat, per només 18 euros l'any.
Aquest Halloween tria el millor tracte. Tot el periòdico per només 18 euros l'any. Només ara, només amb el periòdico.
Totes les estrelles ja han brillat en solitari a Zenit. Ara entren en una nova fase. Unint diferents generacions fent duets i competint cara a cara amb la seva pròpia generació.
Un gran espectacle on cantarem, ballarem, riurem i ens emocionarem.
Zenit, tocarem el cel divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat. Aquest Halloween reserva els teus vols amb fins a un 20% de descompte a Vueling.com. Corre, només tens fins al 31 d'octubre abans que el descompte desaparegui. Sí, sí, ho has sentit bé. Reserva ja i vola per fins a un 20% menys a Vueling.com. Disponibilitat limitada, s'aplica en termes i condicions. Vueling.
Et convidem a conèixer espais increïbles.
Nova sabateria esportiva, nova botiga de muntanya, nou espai de roba de gimnàs per dona.
Més marques de roba, de complements, d'accessoris, més tenis, més bàsquet, més pàdel.
I un nou concepte molt exclusiu, com ara l'Sneaker Room.
Benvinguts al nou món d'esports del Cort Inglés a Plaça Catalunya.
Catalunya migdia.
D'aquí a 3 minuts seran 3 quarts de 4.
Especial informatiu a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Seguim pendents dels efectes de les pluges, no només al País Valencià, on la situació és especialment dramàtica. Recordeu, 70 morts ja confirmats i encara queden desenes de desapareguts, que, per tant, segurament faran augmentar aquesta quantitat de víctimes, malauradament. Però també a Catalunya, on, per exemple, la Universitat Politècnica de Catalunya ha decidit suspendre les classes fins demà. En un comunicat que ha fet arribar als alumnes, explica que pren aquesta decisió per la previsió de temps violent. La Universitat de Barcelona o la Pompeu Fabra, de moment, mantenen les seves classes. La Universitat de Barcelona, però, sí que recomana al conjunt de la comunitat minimitzar els desplaçaments i els responsables de l'activitat demana a la universitat flexibilitat davant les condicions meteorològiques adverses d'avui. El País Valencià, ja ho sabem, és propens a episodis de fortes tempestes amb acumulacions importants d'aigua a causa d'una orografia que facilita que els aiguats es retroalimentin en un lloc concret i que guanyin en intensitat. Això és el que ha passat les últimes hores. En les zones més afectades, les tempestes s'han mantingut estàtiques a sobre d'un determinat punt i s'han fet cada vegada més potents. És el que ha explicat en una entrevista a Catalunya Informació Toni Barrera Escoda. Ell és tècnic en canvi climàtic del Servei Meteorològic de Catalunya.
El que passa al País Valencià és que té una orografia i una geografia especial que la fa propensa perquè en segons quines circumstàncies, com les que han passat avui, es puguin formar sistemes de tempestes molt ben organitzats i sobretot que es quedin de manera estàtica i puguin descarregar precipitacions molt importants.
Tot i això, aquest episodi ha estat excepcional perquè ha afectat llocs de l'interior on no és tan freqüent que plogui tant. A més, les greus repercussions d'un aiguat com el que afecta el País Valencià no només depenen de factors geogràfics o climàtics, sinó també d'urbanisme i de planificació. És el que ha defensat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio Narcís Prat, doctor en Ciències Biològiques i catedràtic de Biologia de la Universitat de Barcelona.
L'origen del problema de les riuades no són els rius, no és el succés extraordinari. És tots aquells que han fet planificació i que han donat permisos per construir on no s'havia de construir, ja. No? I la gent diu, oh, és que a casa meva doncs s'ha inundat. Bueno, però és que aquí hi ha un senyor que va donar un permís per deixar fer una casa aquí quan allò doncs és extraordinari.
I els experts també destaquen la necessitat d'informar correctament la ciutadania i amb prou previsió, un fet que denuncien que també va arribar tard ahir. Hem sentit alguns alcaldes, per exemple, queixant-se que els avisos o no arribaven o els van arribar molt tard. És el que ha assegurat a Catalunya Migdia Juan Carlos Membrado Tena, és professor de Geografia al País Valencià a la Universitat de València.
Es podia haver fet més, perquè fins a les 8 de la vesprada, quan ja estaven els fets consumats i la riuada ja havia fet moltíssimes maleses, no va haver una advertència clara, una advertència de no traure els cotxes, no anar per la carretera, quan ja estava feta la pitjor part. Si emergències haguera funcionat millor, des de les 8 del matí haguerem prohibit la circulació, s'haguen evitat bona part de les víctimes.
Es calcula que gairebé 1 milió de persones al País Valencià viuen en zones potencialment inundables, que representen fins a un 6% de tot el territori del País Valencià. Són 3:15 de la tarda, tenim 70 morts confirmats. En poden ser més, perquè hi ha desenes de desapareguts. Quan passin els efectes més immediats de la tempesta, dels aiguats i de la catàstrofe, arribaran molts dubtes. Com gestionar emocionalment una emergència com aquesta? Quins efectes poden tenir entre els que han viscut aquestes inundacions i com minimitzar-ne l'angoixa? Li podem preguntar a Anna Romeu, és psicòloga especialista en emergències i representant de Psicòlegs d'Emergències Espanyols a Europa. Doctora Romeu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quin és l'impacte emocional que ens pot provocar viure en primera persona un desastre natural com aquests aiguats, aquesta dana?
Home, d'entrada és un impacte molt gran, perquè és que només veure les imatges per televisió o fotos doncs ja ens impacta com a testimonis de lluny, doncs viure-ho, sentir tot l'ambient, no? Els sorolls, la por, tot el que s'està vivint en directe té un impacte molt gran en el cervell. I és lògic i és normal doncs, que sobretot aquestes primeres hores de reacció i les següents setmanes, doncs la persona no sigui plenament ella mateixa, sinó que vagi tenint doncs, records, imatges, somnis, dificultats per dormir... Bueno, hi ha una sèrie de símptomes que estan associats a aquest primer impacte, no?, de viure una tragèdia així.
Hem vist imatges devastadores, testimonis de gent que ha tingut la força de gravar un vídeo per explicar que l'aigua els estava colgant. Tot això pot provocar després un xoc posttraumàtic? Sempre en som conscients de tot plegat o no?
No som massa conscients. Esclar, avui amb els mòbils és molt fàcil no gravar-ho tot, però després l'ús que se'n fa d'aquestes imatges de vegades no és el millor. Ja no parlo només dels mitjans de comunicació, que cada vegada som més conscients i aneu mirant doncs, què és el que és millor ensenyar i el que no, sinó, clar, les xarxes socials, des del mateix WhatsApp fins a qualsevol xarxa oberta a tothom, van plenes, no?, de certes imatges que poden traumatitzar persones que ja tinguin experiències prèvies, per exemple, que ja tinguin una base de personalitat amb més pors, amb més necessitat de control, doncs sí que hi poden haver uns efectes, no? És bastant difícil de parar això, de totes maneres, perquè, clar, la tecnologia hi és i és molt fàcil fer-ho, no? Però sí que s'hauria de vigilar.
Entre els afectats, en els pròxims dies tenim d'una banda la gent que ha perdut algú proper, algú del seu entorn, però també hi ha gent que durant moltes hores ha viscut en l'angoixa de no saber res dels seus familiars. Aquest matí sentíem gent que utilitzava la ràdio per fer avisos de dir, el meu germà no el localitzo des de fa hores, no sé on és. Aquesta angoixa també provoca efectes mentals.
Sí, 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 sí. En situacions com les que hem viscut a València, hi ha dos símptomes que són molt evidents, sobretot les primeres hores. Un és l'impacte de les imatges, com deia abans, i després hi ha tota la part de pèrdues, sobretot de persones, no? Hi ha 70 persones que estan confirmades que han mort, però hi ha moltíssims desapareguts, que és una altra situació diferent de la persona que ja sap que el seu estimat ha mort, perquè ja està començant a fer el seu procés de dol. Si algú ha desaparegut, els familiars i els amics i les persones properes estan en situació d'incertesa, perquè no, és la pitjor situació no saber no poden començar a fer el dol perquè no hi ha certificació de la mort i l'esperança és l'últim que es perd. Però, clar, a mesura que van passant les hores, es passen per molts moments emocionals, no? I se'ls ha d'acompanyar amb aquestes persones. Sobretot se'ls ha d'acompanyar bé, se'ls ha de cuidar en la seva exposició i donar-los informació que sigui sempre molt contrastada i no donar lloc a rumors ni deixar entrar massa informació que no sigui certa. Mm.
Hi ha uns altres afectats que potser tenen una afectació menor perquè no han perdut a ningú de familiar o no tenen aquesta angoixa, però ho han perdut tot. Fa una estona parlàvem amb la propietària d'un restaurant que ens deia és que jo crec que en tota la meva vida no podré tornar a servir menjars en aquest restaurant. Com gestionar això, la pèrdua de tot, quedar-te sense res?
Sí. És un altre dol del que parlava abans, no? Hi ha la mort ja produeix un dol, però la pèrdua de tot, aquesta persona del restaurant, però hi ha gent que ha perdut casa seva, amb tot el que això implica, no? Si pensem un moment amb el que tenim a casa, imaginem-nos que ara ens ho prenen tot, que desapareix tot el que tenim a casa, no? Tots els nostres records, coses útils, coses que són emocionalment doncs molt vinculades i molt importants per nosaltres. Clar, és un dol que no cal minimitzar-lo perquè és un dol molt important, el dol per la pèrdua realment de la nostra vida, no? A dintre casa hi tenim la nostra vida. I això s'ha produït amb un nombre molt gran de persones. És important tenir-ho en compte també perquè és molt difícil el suport quan hi ha un número d'afectats tan i tan gran com ens estem trobant a València.
Doncs és Anna Romeu, psicòloga especialista en emergències, per tal de tractar com hem de fer front als efectes d'una desgràcia com aquesta que estem explicant des de primera hora aquí a Catalunya Ràdio. Anna Romeu, gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
9 minuts i les 4. Amb l'Anna Romeu explicàvem com gestionar situacions com les que ha viscut el Josep. Josep, bona tarda.
Bona tarda.
Tu ets veí de Guadassuar, un poble de la Ribera Alta. Quina experiència has tingut? Com has viscut aquestes últimes hores?
Doncs mira, nosaltres durant el dia que estava plovent, estava veient que el temps estava molt tancat, veiem imatges que anaven passant sobre el riu Magre, que és el que ha desbordat així juntament a la sequia real, i és el riu que ha entrat en els pobles de Carler, d'Alcúdia, de Guadassuar. I clar, es van quedar incomunicats en xarxes, en WhatsApp i en res, i de repente es van veure que els carrers estaven plens. I va ser, doncs, una mica de locura, perquè, clar, corre a amagar el cotxe, corre a buscar els seus majors, clar, per com estaven, si es portes a casa o no. I va ser moments d'incertesa perquè no es van... Va vindre de cop, i cap ni un es va avisar de res. Mm. I bé, sí que teníem l'emergència aquesta, l'alerta del 112, que venia quan ja jo l'aigua la tenia dins de casa. I un desastre. Jo encara tinc sort, i nosaltres encara estem bé, encara en casa dels meus pares, doncs està bé, però veïns que ho han perdut tot, que han perdut tota la casa, i una persona del poble que ha faltat perquè s'ha ofegat, i no ha tingut ajuda. Ha vingut tot de colp.
En la programació especial que estem fent a Catalunya Ràdio estem parlant amb alguns veïns, estem parlant amb alguns alcaldes, i molts insistiu en això que tu estaves dient. L'alerta de Protecció Civil m'ha arribat quan ja tenia l'aigua a casa. No vau tenir informació prèvia, a banda de la previsió meteorològica, que sí que deia que venien pluges, però alguna autoritat, Protecció Civil, la Generalitat Valenciana, Diputació, alguna altra entitat, l'Ajuntament, que us digués exactament...
Estaven sense cobertura, no teníem... Sí que, jo, per exemple, jo no tinc tele, però sí que anàvem trucant a familiars i tal, i anàvem dient, bueno, pues sembla que el riu Magre se n'ha eixit, però clar, a mi el que m'ha faltat és un bando de tota la vida que s'ha fet de la policia local dient, pugeu tot el que pugueu, ve el riu Magre, està desbordat i ve cap a si. Bueno, és que això no ha passat en Alzira, que és el poble de que sempre solen tindre més inundacions, que està passat el meu poble, perquè així de normal no s'inunda mai. Sí que hi havia bandos que anaven passant i anaven dient que anessin pujant els mobles que tenien en els baixos i tal, o que anaven a obrir comportes de les sèquies d'allí de la muntanya. És que així, res, és que va ser tot de colp. I clar, a mi ha faltat això, el bando de la policia de sempre que ha hagut, que cuando ha pasado algo, han en el megáfono bien que pasaba algo, es que no. Y es una pena, porque mucha gente, a ver, y algo es que no, tú no puedes controlar, el río tú no lo puedes controlar. Pero, claro, igual, haguéren pogut pujar abans en les, jo tinc dos filles, haguéren pogut pujar abans al primer pis, haguéren pogut salvar abans alguns mobles o alguns electrodomèstics, o haguéren tingut un poc de consciència del que estava passant, és que al final te poses nerviós i ho passes malament.
Has pensat com serà demà passat, la teva vida, o encara no?
jo he tingut sort, eh? Ara me'n vaig a netejar a casa dels meus tios, a Alcúdia, perquè així no tenen fills i, clar, perquè això no, se'n va ajudar tots, i allí sí que fa molt més de mal. Llavors, ara ha entrat i hi ha parts del poble que estan anegades, però és que l'Alcúdia és un desastre tot el que hi ha allí, és una riuada. I, clar, no sé, doncs demà serà doncs, un dia més de netejar i, mica en mica, tot torna a la normalitat, perquè al final tot torna a la normalitat. I esperem que, bueno, que les autoritats aprenguen que, bueno, que hi ha gent que no tan sols mira la tele o que està en comunitat, hi ha gent major que no tenen forma d'enterar-se què passa fins que no ja està passant. Nosaltres som joves i al final pues, podem pujar a escales ràpid i podem fugir o el que sigui, però hi ha gent major que no.
Josep, veí de Guadassuar, gràcies per atendre'ns i bona tarda, molts ànims.
Gràcies.
Doncs és el testimoni que torna a insistir en el mateix, eh? La falta de previsió o que els avisos no van arribar amb la celeritat que era necessari, sobretot els avisos de les autoritats, no pels dels meteoròlegs, que sí que fa dies que avisaven que les condicions s'estaven produint per tal d'acabar provocant un aiguat, una dana com aquesta que ha afectat el País Valencià. Ara molta gent aquí a Catalunya està pendent del radar, fins i tot en alguna estona s'ha penjat el radar del Meteocat, de tanta gent que volia consultar la previsió per saber què ha de passar a Catalunya les pròximes hores. Hi ha una altra opció, que és posar a la ràdio i preguntar-ho a qui ho sap. Néstor Gómez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què ha de passar a Catalunya les pròximes hores?
Doncs diríem que encara tenim nuclis una mica de tempestes actives a punts de la Catalunya central, com podria ser el Bages, Vallès, però diríem que la part forta possiblement ja hagi passat. Recordem que fa qüestió d'una o dues hores els xàfecs que queien a Barcelona, punts del Baix Llobregat, punts de Vallès, han acumulat fins a 57 litres per metre quadrat en algunes contrades. Aquestes precipitacions, com dèiem, es desplacen cap al sector del Bages, fins i tot arribaran al Solsonès d'aquí no pas gaire i fins i tot punts del Berguedà. Diríem que durant les properes hores concentraríem les pluges cap al nord del país amb unes pluges que ja serien podríem considerar més moderades. Puntualment sí que poden ser intenses, però sense parlar ni de bon tros de precipitacions que poden provocar pluja torrencial. I continuem amb la mirada posada a l'extrem sud del país, no perquè estigui plovent excessivament molt ara mateix, però sí que va acumulant i acumulant litres. L'estació, per exemple, del Parc Natural dels Ports, en aquests moments ja supera els 100 litres per metre quadrat. I si ampliem una miqueta més la mirada cap al Castelló, diríem que sí que és veritat que ha millorat molt el temps a València, perquè llueix el sol el que queda de dia, però encara a comarques com, per exemple, els Ports, l'Alt Maestrat o Baix Maestrat, encara en queden alguns nuclis de tempesta una miqueta actius.
Néstor, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs posem el punt final aquí, aquest Catalunya migdia de 3 hores des de la 1, que ha agafat el relleu del matí de Catalunya Ràdio, seguint els estralls que ha provocat aquests aiguats al País Valencià. Ara, després de la publicitat i el butlletí, la tarda de Catalunya Ràdio, que seguirà amb aquesta programació especial que acabarem amb el Catalunya Nit amb Manel Elias des de València.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school. És Barcelona.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 9 i 10 de novembre una gala d'estrelles i solistes de l'Òpera de París.
Primeres figures de l'Òpera de París mostren l'elegància de la dansa més refinada en un programa divers de grans peces del ballet.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
És hora de construir col·lectivament un present més just i respectuós amb el medi ambient. Generant la nostra pròpia energia renovable, de proximitat i compartida amb els veïns i veïnes. T'acompanyem perquè la teva comunitat energètica creixi. Suma't a Som Comunitats.
Torna al Gastronòmic Fòrum Barcelona a Fira de Barcelona.
Si ets professional de la restauració o de la indústria alimentària, no et perdis la cita imprescindible del sector.
Més de 350 empreses i els millors xefs hi presentaran les propostes més innovadores per repensar la restauració.
Amb tast, show cooking i taules rodones.
Gastronòmic Fòrum Barcelona, del 4 al 6 de novembre a Fira de Barcelona. Recinte Montjuïc.
Si els equips catalans juguen la primera fase de la Copa de Futbol, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de les 6 de la tarda, al canal exclusiu digital, Europa Albacete, Olot Còrdoba, Eivissa Nasti, Badalona Futur, Osca, Sant Andreu Mirandès, Lleida Baracaldo i Extremadura Girona.
Viu una tarda acompanyant el futbol català a la Copa amb l'equip del Tot Gira, encapçalat per David Clopés.
Viu l'emoció de la Copa al Tot Gira.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Els aiguats han arribat a zones molt interiors, s'ha superat un rècord.
Ah, sense llum, amb l'aigua per la cintura i...
Una cosa increïble, jo no ho havia vist mai.
Hemos rescatado durante esta noche con unidades terrestres a casi dos centenares de persones.
I avui, especial Catalunya Nit, des de València, seguint els efectes del temporal de pluges al País Valencià.
Catalunya Nit, des de les 10 fins a la mitjanit, amb Manel Elias.